Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana. Gairebé un minut que passarà a 3:15 de la tarda. La caravana continua fent ruta per aquesta tarda de dimecres. Ara parlant del futur energètic, l'obrim el capó d'aquesta setmana, i és que moltes vegades hem sentit a parlar de les energies renovables i de com aquestes són la solució davant de l'emergència climàtica que estem vivint. I nosaltres avui ens preguntem fins a quin punt les energies renovables encara són el futur. Com serà el futur tecnològic que ens ha de donar una sortida a tot plegat? I més concretament, l'energia solar a casa nostra serà l'energia neta més important? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora l'investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Francisco Díaz, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain.
Professor Díaz, en quin punt ens trobem en la lluita contra l'emergència climàtica? De moment.
De moment. Bé, estem lluny de lliurar-nos dels combustibles fòssils, perquè a Espanya, en el conjunt d'Espanya, tres quartes parts de tota l'energia que consumim prové del petroli i del gas. Només un 25% prové de, bueno, és consum d'electricitat, i una part d'aquest 25% és gràcies a les fonts renovables.
Per tant, sí o sí, el futur passa per innovar en aquest àmbit tecnològic dins de les energies renovables?
Sense mena de dubte, és imprescindible innovar i incloure, integrar renovables en tots els sectors, ja sigui el sector energètic, però també en l'àmbit del transport, en tots els processos industrials, en l'àmbit de generació elèctrica i també en l'àmbit industrial i residencial.
S'està fent això?
S'està fent de mica en mica, perquè és un camí llarg, i per això Europa doncs fixa uns objectius l'any 2020, 2030, 2050. L'objectiu és arribar a lliurar-nos dels combustibles fòssils a l'any 2050. Uh-huh. Ara mateix, a Espanya, estem a un 20%. O sigui, tenim molt camí.
Es pot fer? Es pot arribar a aquesta fita del 2050?
Bueno, s'han de fer moltes coses. S'han d'integrar molta fotovoltaica, molta eòlica, molta renovable que no sigui d'aquesta tecnologia, sinó renovable tèrmica també, i d'altres fonts, i combinar-ho tot per canviar la manera que nosaltres consumim aquesta energia a casa, però també la fem servir per qualsevol procés industrial i també per moure'ns per les ciutats i pel territori. O sigui, hem de canviar els vehicles també.
Uh-huh. Avui ens hem volgut centrar en totes aquestes tecnologies que formen part del nostre paisatge actual: molins de vent, plaques solars i un llarg, etc. Imagino que, com tota tecnologia, aquests dispositius, com ara ens deia el professor Díaz, que ens acompanya avui a la caravana, aniran evolucionant. Però ens fixem en les plaques solars, a les nostres llars, per exemple. El futur serà un mar de plaques solars negres sobre les teulades de Barcelona? Ens encaminem cap allà?
Bé, si a la ciutat fiquem molta fotovoltaica, això pot contribuir a que nosaltres consumim més energia verda, però aquest consum és molt baix, o sigui, és un percentatge molt baix de tota l'energia que nosaltres necessitem. És a dir, amb un edifici de vivendes, una fotovoltaica al sostre doncs fa una part molt petita de tot el consum que nosaltres necessitem. Potser la il·luminació de l'edifici, l'ascensor, aquests consums que no són primaris, no són fonamentals en les nostres llars, no?
O sigui, si imaginem un edifici ara mateix, un edifici de 10 plantes, qualsevol de Barcelona, i posem el farcim de plaques fotovoltaiques al terrat de l'edifici, allò no dona per abastir pis per pis, l'energia de pis per pis,
No, no, s'ha de combinar tota aquesta generació, que es diu generació distribuïda, que és molt important, i s'ha d'impulsar i afavorir amb generació a gran escala, o sigui, grans parcs fotovoltaics, grans parcs eòlics, per poder arribar a tenir suficient generació neta per abastir el nostre consum.
Sí, com sigui, professor, quin poder té l'energia solar al nostre país? És a dir, es podria arribar a viure únicament de l'energia produïda pel sol a Catalunya o al resta de l'estat espanyol?
No, o sigui, no per un tema que tenim generació fotovoltaica quan hi ha sol. Per tant, hem de combinar aquesta generació amb d'altres fonts renovables. Hem de combinar la fotovoltaica amb l'eòlica, tenir capacitat d'emmagatzematge també d'aquesta electricitat i tenir una gran connectivitat del nostre territori amb la resta del territori, la resta del continent, per poder fer que els fluxos d'energia siguin el més flexibles possibles i que si en un punt determinat no hi ha generació per les condicions climàtiques, doncs es pugui importar aquesta generació d'altres punts.
Clar, abans parlàvem d'innovació, per exemple, també en l'àmbit tecnològic, també en les energies renovables i, per tant, també en les plaques solars. Quan vostè em diu, professor, que una placa solar no dona per abastir segons què, intueixo que és que la placa solar no està preparada per generar suficient energia. S'està innovant en això?
La placa solar és un dispositiu molt, molt madur. És a dir, des de l'any 75 hi ha desenvolupament en plaques fotovoltaiques.
Des de l'any 75 ja s'està estudiant plaques fotovoltaiques?
Sí, sí. És una tecnologia molt madura, té un preu molt competitiu i es pot integrar molt fàcilment i d'una manera molt eficient en qualsevol lloc. El cas és que una placa solar doncs, genera el que genera perquè té unes certes dimensions i nosaltres consumim molt més. Per tant, necessitem moltes plaques solars per poder abastir tot el consum que tenim.
Li preguntava per tota aquesta transformació del país, perquè, com sap, professor, la Unió Europea va llançar mesures com la coneguda Next Generation per implementar tot tipus d'energia verda pel país. És un pla que funciona, que està funcionant?
És un pla necessari, perquè, per exemple, hem d'arribar a l'any 2030, a Europa, hem d'arribar a tenir més d'un 30% de tota la generació d'energia que sigui renovable, de fonts renovables. Això per una banda. Per una altra banda, hem de reduir el nostre consum en un 30% respecte a l'any 1990. I per altra banda, hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 55% respecte a l'any 1990. Per tant, és necessari tenir pla com aquest per poder finançar projectes vers les energies renovables.
Ens parlava el professor Díaz quan parlàvem de plaques, quan parlem de plaques solars, d'un preu competitiu. Ho dic perquè molta gent a dia d'avui ens n'estem informant de tot plegat, seguim informant-nos de tot plegat, i algú que vulgui posar una placa solar a casa seva a vegades es limita pel preu.
És una inversió, però és una inversió que en 5 anys ja es pot amortitzar. Té un preu de 50 cèntims al watt peak, que això és un número molt, molt competitiu, i més tenint en compte els preus de l'electricitat actualment.
Clar, quan parlàvem d'energia solar, hi ha algun inconvenient en usar aquest tipus d'energia? Ho dic perquè quan va sortir l'energia eòlica, per exemple, tot eren flors i violes. Després es va començar a parlar de que si els molins de vent podien malmetre la fauna de l'ambient, no? Els ocells que hi volen pel costat.
Qualsevol activitat que fem té un impacte sobre el medi. El cas és que l'impacte mediambiental de tenir un parc fotovoltaic o un parc eòlic és molt menor que tenir una instal·lació basada en combustibles fòssils. Que transformarà el nostre territori, segurament, però inevitablement també. O sigui, el que no podem sostenir més és tenir generació basada en combustibles fòssils i avui tenir que el 50% de tota l'energia que necessitem prové del petroli. Això sí que és inassumible. Tenir una placa fotovoltaica a gran escala o petita escala, això ens hem d'acostumar, no hi ha més remei.
Parlem a gran escala, eh? Parlava ara de parcs fotovoltaics. Quants n'hi ha a Catalunya?
Molt poquets. A Catalunya tenim el 15%, només el 15% de tota l'electricitat que consumim prové de fonts renovables.
Només el 15%?
Només el 15%.
Wow.
A Espanya estem arribant al 50%, dades de l'abril d'aquest any. Per tant, estem per darrere.
Com sap, s'ha proposat més d'una vegada fer un parc fotovoltaic, no només fotovoltaic, també s'havia proposat eòlic, etc. al mar. Això és més perjudicial que fer-ho amb un paratge amb terreny?
El que és sempre més perjudicial és tenir les fonts de generació lluny d'allà on es necessita aquesta energia, perquè no només és instal·lar el parc fotovoltaic o el parc eòlic o una central nuclear o una central de gas combinat, sinó tota la infraestructura que tu necessites per traslladar tota aquesta energia a les ciutats. Això vol dir molts transformadors, molts cables, molt obra civil que s'ha d'incloure també en el projecte, no? Per tant, tenir un parc fotovoltaic a una zona rural que estigui prop de la ciutat, això és assumible. O sigui, hi ha una obra civil, però aquest, la longitud d'aquests cables pot ser menor que no si hem d'importar aquesta electricitat de l'Aragó o de França, pel Pirineu, per exemple, no? Tenir un parc eòlic al mar és una opció perfectament possible. Al Mar del Nord hi ha uns grans parcs eòlics que abasteixen gran part de l'electricitat que consumeix Dinamarca, l'Alemanya i Bèlgica, aquests països que estan al voltant.
Insisteixo en la innovació, professor, ens queden pocs minuts, però sí que vull preguntar-li pel fet de la innovació de les plaques solars, o més que de les plaques solars, de l'energia solar, i altres maneres, o s'està investigant altres maneres d'aprofitar l'energia solar, per exemple, com a combustible?
Investigació sempre hi ha, no? Quan parlem de fotovoltaica, el repte és poder, primer, amb la mateixa superfície de placa, poder generar el màxim possible, que això, si parlem des de l'any 75 fins avui, el rendiment d'aquestes plaques s'ha doblat, o sigui que s'ha fet molt camí, i per altra banda, la investigació està en fer servir materials que, ja que són estratègics, no? Són minerals que, doncs, com el cobalt, el níquel, el manganès, són minerals estratègics que s'ha de fer una mineria intensiva, no? Doncs fer servir el menor possible d'aquests materials, no? Perquè la placa, doncs, tingui un impacte mediambiental el mínim possible. Però parlo de placa, però puc parlar de qualsevol altra màquina elèctrica que tinguem a casa nostra.
Abans em parlava d'aquest 30% d'energia sostenible que es vol arribar al 2030, i mateix el Consell Executiu del Govern del País aprovava l'energia pública catalana, la gestió de totes les plaques solars als edificis de la Generalitat arran d'aquesta voluntat d'omplir de panells tots els seus edificis d'ara i fins al 2030. Intueixo que és una bona passa.
És boníssima. En totes les administracions, tot el sector industrial, amb aquestes tabulades tan grans, si inclouen plaques fotovoltaiques, podrem doncs reduir la seva petjada ecològica d'una manera notable.
Investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francisco Díaz. Moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.